Ràdio Vilafranca.
Avui a Passa el Torn us proposem un joc de taula molt conegut de cartes i del qual fins ara no havíem parlat. Com sempre, des dels estudis de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo i el Víctor Gutiérrez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens toca jugar i per això en tenim el nostre especialista, el Víctor. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Com ha anat el mes? Bé?
Sí, ha anat... Bueno, ha sigut un mes intens amb això de les eleccions i tal. Bueno, la setmana passada va ser bastant intensa.
Sí, sí. I bueno, i ara tornem, un altre cop a eleccions, és a dir, que estarem entretinguts.
Sí, com deia Rajoy, i l'europea.
I l'europea. I la catalana, hi haurà o no n'hi haurà. A veure què passa després de tot això. Escolta, Víctor, avui m'has fet molt feliç, perquè sé que portaràs, sé que ens portes un tema que no havíem parlat mai i que jo crec que genera molta curiositat.
Perquè sí, avui, sí, pot ser.
Avui ens parles exactament de què?
Avui us porto el punto de cruz. No, mentida. Avui porto màgic.
Uau.
Vale. Faré una petita introducció per qui no coneix màgic. Uh-huh. Màgic és un joc de cartes col·leccionables i és, juntament amb Pokémon i Yu-Gi-Oh!, un dels més famosos del món. De uh-huh. fet, em sembla que si no és el més jugat, és el segon més jugat.
Uh-huh. Perquè, perdona, digues. Abans de que... Per què és tan famós, màgic?
Perquè és molt personalitzable. Uh-huh. És a dir, anem a números, vale?
Sí.
Tenim ara mateix impreses més de 100 col·leccions diferents.
Wow.
D'aquestes 100 col·leccions en traiem unes 20.000 cartes que tenen noms únics i mecàniques úniques. És a dir, bueno, sí que és veritat que hi ha cartes que fan el mateix però tenen un nom diferent. Vale? Això és important per un tema de formats. Uh-huh. Vale? Però tenim 20.000 cartes amb noms diferents.
Vale.
Què vol dir això? Vol dir que tu tens 20.000 possibilitats o 20.000 barreja, 20.000 combinacions, bueno, més, de fet, per jugar una baralla que s'adapti al que tu vols.
Vale.
O sigui, sí que és veritat que tenim 5 colors, vale, que això ho explicaré després,
sí.
Però dins d'aquests 5 colors les possibilitats són infinites.
Uh-huh. I en comparació amb altres cartes, què és el que va fer que fos tan especial o tan reclamat?
Doncs principalment va ser això i després el fet de que al començament és que només estava màgic. Si tu vas a mirar el 93, que em sembla que va ser quan va començar, uh-huh. estava màgic i... com a molt, si m'apures, començava Yu-Gi-Oh!, però no sé si Yu-Gi-Oh! Tenia ja joc de cartes en aquella època.
Vale.
Llavors, clar, és un joc que és senzill, com a mínim el 93 era molt senzill, uh-huh. És ràpid de jugar, el pots treure a qualsevol lloc, és molt portàtil, uh-huh. o sigui, no et fa falta tenir una taula de 2 metres i un desplegament de mitja hora.
Vale.
O sigui, tu tens la teva baralla, la poses a la taula i comences.
Vale.
Mm-hmm. Llavors, això és la part de, bueno, per què és tan popular.
Sí.
Anem a entrar al que és el joc com a si.
Vale.
Vale? El joc té... jo he dit que era molt senzill al començament, però clar, ja han passat doncs 30 anys, ja no és senzill.
Han complicat la
estem
vida.
Estem parlant... Sí, digues?
Han complicat la vida.
Però moltíssim. Què ha passat? Ja, clar, són 20.000 cartes. Clar. Això vol dir que hem de buscar formes de millorar o de fer que la comunitat es mantingui.
Uh-huh.
Com ho farem? Ens inventem mecàniques noves. I moltes vegades aquestes mecàniques funcionen i moltes altres no funcionen.
Vale.
Llavors, què passa? Cada mecànica té unes regles pròpies i cada regla interactua amb altres regles de les altres mecàniques que ja existien prèviament.
Oh.
Clar, perquè anem a posar un exemple, vale?
Sí.
Hi havia criatures al començament que podien volar.
Vale.
Clar, una criatura que podia volar no podia ser interceptada per cap criatura que no volés.
Lògic, fins aquí, no?
Clar, llavors, què van dir després? Escolta, no totes les criatures que poden atacar coses que volin han de volar, perquè si jo tinc un arquer, seria lògic, no?, que un arquer pogués sí. atacar a una criatura voladora.
Sí.
Llavors, aquí ja tenim una mecànica nova, és alcance.
Vale.
Llavors, què passa? Alcance només interactua amb volar, de moment. Però imagina't que d'aquí un futur posem una mecànica que és vuela por encima de lo que vuela, ¿vale? Perquè ai, ja ens estem quedant sense idees.
Vale.
Clar, llavors interactuarà amb les mecàniques que ja tenim d'alcance i interactuarà amb les mecàniques que tenim de qualsevol altra cosa que tingui volar.
Vale.
Vale? Per fer-te una idea més o menys.
Sí, sí.
Així, com a dada, em sembla que el manual oficial de Magic té unes 700 pàgines.
Uau.
O sigui, estem parlant de que el manual d'instruccions, això no t'ho llegeixes una tarda. També és veritat que el manual d'instruccions només el llegeix la gent que vol ser jutge, ¿vale? Perquè Magic és un format... Bueno, té formats que es diuen sancionats, mm-hmm. que vol dir que tu vas a una competició, hi ha uns jutges que coneixen les normes de pe a pa, i vale. Estan molt pendents de que estiguis jugant bé, perquè tu tens una retribució econòmica d'aquests tornejos.
Ah, sí?
Sí, sí, Magic, molts diners. A Barcelona va ser fa poc la Magic Fest, em sembla, la Magic Fest o la Magic Con o alguna cosa així. No sé, però allò va moure, no sé si eren més de 20.000 persones.
Uau.
A San Diego es foten uns festivals de màgic que no vegis. O sigui, allò és una màquina de fer diners.
Vale, és a dir, n'hi ha negoci.
Però exagerat. Uh-huh. Aquí també hem de sumar que abans màgic era un hobby barat i l'estic posant superbé, màgic.
No, l'estàs màgic posant abans... bé, però també d'on venim, no? Fins aquí.
Sí, clar. O sigui, sí.
Hem de posar en context. D'on venim. Clar.
Vale. Llavors, Magic va començar sent un hobby barat. Uh-huh. Vale? Per posar-te un exemple, posaré una referència que és una carta que es diu Black Lotus. Uh-huh. Vale? Aquesta és la carta més famosa de Magic. Vale? Després t'explicaré per què.
Vale.
Van començar que el 93-96 valia 500 pessetes.
Vale. 3 euros vale? 3 al canvi.
Avui dia, inflació... ganes d'inflar els preus, Black Lotus és una carta que val prop de 30.000 euros.
Uala! Home, sí. Se'ls ha anat una mica, no?, la inflació.
Sí, a veure, també hi ha altres factors, ¿vale? Que és que aquesta carta no s'ha tornat a reimprimir, és una carta que és emblemàtica, només va tenir una tirada de 3 anys, etc, etc. Però clar, són 30.000 euros de carta.
Està en busca i captura, no?
Sí. Però, clar, sí, i a més hi ha molt poques.
Clar, però paga 30.000 euros, és a dir, estem parlant de 5 milions de pessetes
sí.
al canvi per una carta.
Sí.
Ho trobo aberrant. O molt elitista.
Espera, perquè això és més divertit encara.
Ah, vale.
Perquè resulta que per jugar al format en el que es juguen les Black Lotus has de tenir 4.
Ah. És a dir, el que et costaria un pis en el Vendrell, més o menys, no?
Més o menys, sí. Sí, sí.
Igual al tancat.
Sí. Allà, doncs, pues, ale. 20 quilos en 4 cartes.
Uau.
Vale, llavors, per què t'estàs explicant això? Vale, abans també era veritat que et podies comprar una baralla d'iniciació per, no sé, 300 pessetes. Uh-huh. M'ho estic inventant, eh? Em sembla sí, que eren... No arribava a les 1.000.
Vale.
Ara les baralles van a 12 euros.
Bueno, més o menys normal, no? Amb la inflació quasi totes valen el mateix, no?
Ja, però és que han baixat la qualitat.
Oh.
És a dir, tens una impressió que és les cartes que venen d'Amèrica, que són les cartes que estan en anglès, uh-huh. i tens una altra impressió que és la fàbrica que està a Alemanya.
Vale.
Què passa? La qualitat de la tinta, l'americana, està molt millor que la alemanya.
Vale.
I te les cobren igual.
Uh-huh. Pots escollir o entenc que no, que et ve el que et vingui?
No, si demanes en espanyol et vindran d'Alemanya i si demanes en anglès et venen d'Estats Units.
Vale, ok.
Vale, ara, bueno, anem a deixar de rajar de màgic. És que podria rajar molta estona de màgic. I mira que jo hi jugo, però és que podria rajar molta estona.
Clar, a mi m'ha quedat un dubte perquè al principi has dit que hi havia un manual de 16 pàgines.
16, no, 700.
Ai, 700, perdona. Això no s'ho llegeix ningú excepte els jurats. Aleshores, per començar-hi a jugar, entenc que és fàcil, intuïtiu o t'ho han d'explicar?
Per aprendre, Màgic és un joc fàcil d'aprendre, difícil de dominar.
Uh-huh.
Vale? Perquè això, aquí entra també el text de les cartes. Si tu comences a jugar, jo no et posaré una baralla que tingui 50.000 mecàniques i hi hagi més text que carta, gairebé.
Vale.
Et posaré una carta que no tingui text, que tingui atac i defensa, que és el que tenen totes les cartes de criatures,
uh-huh.
i així s'ataca, així es baixa la carta i quatre coses bàsiques, vale. per saber les mecàniques.
Uh-huh. Ok, vale. Perfecte.
Llavors, què més tenim? Com he dit abans, Màgic es divideix en 5 colors. Cada color té o està pensat que tingui una personalitat.
Uh-huh.
Tenim el blanc. El blanc és el color de protecció. Vale? Uh-huh. És a dir, intentaré evitar que em facis mal i intentaré guanyar moltes vides.
Vale.
El blau. El blau és un... És el perfil de... És el control.
Uh-huh.
Vols jugar? No, jugaré jo en comptes de tu. Vale. No m'interessa que juguis aquesta cosa. Controlaré el torn.
Vale.
El negre. El negre és com el blau, però un cop ja està a la taula. És a dir, té un control, però és un control més...
Restringit.
Més xungo, perquè és... Oh, que maca és la teva criatura. Seria una llàstima si la matessin.
És tipus xantatge.
I no fa falta que... Sí?
Bàsicament és xantatge.
Bueno, no, directament te la maten i punt.
Ah, vale, ja està.
Vale, és la teva criatura es mor i, ostres, mira, del meu cementiri acaba de tornar una cosa molt gran.
Ah.
Què més tenim? El vermell. El vermell és, imagina't, un goblin molt enfadat.
Uh-huh.
Seria més o menys això, ¿vale? Perquè vermell es redueix principalment, bueno, a l'absurd és goblins i bola de fuego.
Ahà, uh-huh. Vale.
I per últim tenim verd, que el verd seria com la natura.
Uh-huh.
Que és, anem a fer que les terres produeixin més i anem a trencar els artefactes, perquè els artefactes són coses artificials que no són naturals.
Vale. Seria la mediambientalista.
Sí, més o menys, però també té mala llet, perquè té bitxos molt gordos.
Ai, mare, vale. Ok.
Vale, amb aquests 5 colors pots arribar a fer 32 combinacions. Vale, perquè són 10 de 2 colors, 10 de 3 colors, 4 de 4 colors, una de 5, una sense colors i 5 d'un color. Bueno, ja havia moltes combinacions, vaig comptar i eren 32.
Uh-huh.
I cadascuna d'aquestes combinacions té una personalitat també. No te les diré totes ara, vale? Perquè em falta programa, si no.
D'acord.
Vale. A part dels colors, tenim una altra secció de les cartes que és la seva raresa o la seva freqüència.
Uh-huh.
Vale? Depèn de... Perquè Màgic, com he dit, és un joc de cartes col·leccionables. Què vol dir? Que tu compres un sobre,
sí.
i dins d'aquest sobre et venen X cartes. Abans eren 15, ara no sé quantes et vindran, perquè uh-huh. això també ho estan tocant ara.
Vale.
Què tindràs? Tindràs les comuns, que saps que et vindran entre unes 8 comuns al sobre.
Sí.
Les infreqüents, que sí. seran 6. Uh-huh. I després estan les rares i mítiques, que comparteixen el mateix espai. Llavors et pot tocar una rara com una mítica. Uh-huh. Això què afecta? Realment, a nivell de jugabilitat, res, però els preus els dispara.
Clar, perquè suposo que no a tots els sobres estan les mateixes, no? Per tant, no. Et pot tocar o no et pot tocar.
Exacte, és més complicat que toquin. També et diré que hi ha rares que m'han tocat més que moltes comuns. Uh-huh. Però bueno, pel fet de ser rara ja es considera millor.
D'acord.
Vale. Tenim color, raresa, ja hi ha tipus de carta. Tipus de carta són el que seria una carta que és permanent i una carta que no és permanent. Una carta permanent vol dir que es queda a la taula. Uh-huh. Una carta que no és permanent vol dir que tu la tires i se'n va al cementiri. Uh-huh. Això és normal que t'estiguis sonant a xino perquè, ja et dic, és bastanta estona explicar-te tot el que fa màgic. Uh-huh. Vale. Ja que estic parlant del cementiri, et parlaré de les tres zones principals, quatre zones principals que hi ha màgic. Uh-huh. La teva baralla,
sí.
que és una pila, la teva pila de cartes, on tindràs tot boca a baix, ningú ho pot mirar, uh-huh. i aniràs robant cartes cada torn.
Sí.
El cementiri, que és on tiraràs les cartes que ja s'han fet servir, o les criatures o permanents que se t'hagin mort.
Sí.
Després tindràs el camp de batalla, que és on tindràs els permanents, uh-huh. els que has pogut baixar.
Sí.
I per últim tindrem la mà. La mà, per norma general, tindrà un límit de 7 cartes i només les pots mirar tu. Uh-huh. Bueno, si la vols ensenyar a un altre jugador és cosa teva, però ja sabran el que tens.
Vale. Perfecte.
Vale. Com està constituïda més o menys una baralla de màgic? Dins de totes aquestes cartes anem a centrar-nos en dos tipus de carta, que són les terres i el que no és terra. Uh-huh. Màgic funciona amb un sistema que es diu el manà. El manà són terres que tindran unes icones del color que toqui, doncs, blanc, blau, negre, vermell i verd. Uh-huh. I després pues, barreges de tot això.
Sí.
Per poder jugar coses, el que hauràs de fer serà baixar prou manà, només tens una limitació d'un per torn, a no ser que una carta et digui el contrari, i per baixar coses hauràs de girar la quantitat de manà que et demani la carta. Uh-huh. Així podrem tenir coses a la taula o podrem jugar a conjurs.
Sí.
Vale. Doncs d'això, normalment el 30% de la baralla és manà. Uh-huh. Perquè necessitaràs bastantes terres per poder jugar tot el que tens. Uh-huh. I a l'altre 66% doncs serà el... doncs això, els permanents, els conjurs, els instantanis, encantaments, tota la resta de cartes.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
Vale. Digues.
No, Déu-n'hi-do, que és complicat, sí. Així, a veure, suposo que després jugant és més fàcil, no és el que diem sempre, no? Però
sí,
que així
sí,
sona complicat.
Sí, té aquesta cosa també, màgic, que és molt més fàcil que t'ho estigui ensenyant a una taula dient, mira, això va així, per fer això has de fer això i així s'ataca i així es defensa. Uh-huh. I és molt més senzill.
D'acord.
Vale. Anem a passar ara, bueno, no sé si em queda gaire temps.
Sí, sí, sí.
Els formats que tenim. Tenim Commander, vale, que són baralles de 100 cartes a les quals tu tens una carta que ha de tenir la paraula clau llegendària, uh-huh. com a comandant. Aquesta carta tindrà uns colors i només pots tenir cartes i terres dels colors del teu comandant. Uh-huh. Aquest és un format que està guanyant molta força,
sí.
Que és molt popular, i però que encara no es considera sancionat. Llavors, no l'acaben d'entrar dins dels tornejos. Uh-huh. Què més tenim? El draft. Vale, el format draft, això és, tenim una caixa de sobres, som 8 persones, normalment som 8 persones perquè els sobres són parells. Uh-huh. Ens obrim no sé si eren 6 sobres cadascun, i ens fem una baralla amb el que hi hagi.
Vale.
I juguem amb la caixa aquesta que acabem d'obrir-nos.
A l'aventura.
Això va molt bé per grups d'amics que volen fer alguna cosa i no volen fer-se una baralla perquè els hi fa mandra, doncs mira, fem un draft, usar i tirar. Bueno, no usar i tirar no, perquè és car, però usar i quedar-se.
D'acord.
Després tindríem estàndard, que és el format sancionat per excel·lència. Estàndard composa les... em sembla que són les 12 últimes col·leccions de Màgic, i només es poden jugar cartes d'aquestes 12 últimes col·leccions. Quan entra una nova, la primera que estava se'n va. I així, aquí és on es mou la pasta. Anem rotant col·leccions, estem forçant els jugadors que comprin sobres nous per poder mantenir-se dins del format i així.
Ja. I estàs veient com comen els ullets, no? Directament.
Sí. Sí, sí. Vale. Semblant a estàndard tenim Pioneer i Modern, que són dos formats amb una miqueta més de col·leccions. Modern és gairebé un format que se'n considera etern, perquè no hi ha rotació. És a dir, tu tens, a partir d'aquesta col·lecció, tot cap endavant t'entra. Després tindríem el que són el sobre segellat, la baralla segellada, a vegades venen baralles preconstruïdes,
sí,
i és obrir i jugar.
Uh-huh.
Que això ho està fent molt Commander.
Escolta, ja per finalitzar, sí, perquè ja anem finalitzant, pregunta, a partir de quina edat i, tot i que rajat sí, de Màgic, recomanable o no?
A veure, jo el posaria a partir dels 8 anys, per això d'entendre algunes mecàniques.
Sí.
I recomanable, sí, però has de tenir en compte que t'has de deixar pasta.
Vale, és a dir, si vols anar...
O sigui, seran... mínim 100 euros.
100 euros. Molt bé. Doncs, Víctor, ho deixem aquí i ens tornem a escoltar d'aquí una setmaneta.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so
anem cap a 11:45 a escoltar el flash informatiu amb una cançó mítica dels 80, aquest Go de Spandau Ballet.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. La primera valoració de les fires de maig és positiva, amb 134 vehicles venuts i una major afluència de visitants divendres i dissabte a la tarda. El balanç d'aquesta nova edició de les fires de maig de Vilafranca és, a priori, positiu a falta de les dades definitives. L'afluència de visitants ha estat irregular segons el moment del dia, però el temps ha acompanyat durant el període d'obertura de les fires. Una de les dades més significatives és que s'ha venut una trentena de vehicles més que l'any passat. Una de les darreres activitats de la cita multisectorial era el sorteig de 3.000 euros entre les persones que havien comprat un vehicle a les fires de maig i de 1.000 entre qui havia comprat o contractat productes o serveis. Els guanyadors van ser, en el primer cas, Juan Diego Donaire i, en el segon, Antonio Ortiz. El sorteig tenia en lloc diumenge al vespre i al vespre amb la presència de l'alcalde i la regidora de Comerç. Allà, Francisco Romero feia un primer balanç de les fires de maig en positiu, tot recordant la necessitat d'anar-les adaptant als nous temps. Per la seva part, Lourdes Sánchez aportava les primeres dades disponibles, començant pels 134 vehicles venuts i seguint amb una afluència que, tot i que ha estat irregular segons el moment del dia, sembla que ha estat superior a la de l'any passat. La Cova Foradada de Calafell ha participat en un estudi sobre què menjàvem fa 5.000 anys. La Cova Foradada de Calafell ha participat en un estudi sobre el que menjaven els humans fa 5.000 anys. La investigació s'ha centrat en el desgast de les dents trobades en diferents jaciments arqueològics catalans, diferents segons el tipus d'aliment. I s'ha demostrat que era una alimentació mixta que incloia productes vegetals com cereals i d'origen animal com carn i llet. Les conclusions s'han publicat a la prestigiosa revista científica American Journal of Biological Anthropology. La recerca ha analitzat les dents de 84 individus adults trobades en 8 jaciments que actualment són a Catalunya. L'estudi ha estat tirat endavant pel projecte europeu del Centre Nacional de Recerca sobre l'Evolució Humana. És fruit de la col·laboració entre grups de recerca del CENIE, de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, així com de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Sant Llorenç d'Hortons acull la 8a trobada de puntaires. El pavelló poliesportiu va acollir el passat 12 de maig la 8a edició de la trobada de puntaires organitzada pel grup de puntaires de Sant Llorenç d'Hortons i l'Ajuntament. La regidora de Gent Gran i Polítiques d'Igualtat, Anaïs Boldú, juntament amb l'alcalde Jordi Catalán, van donar la benvinguda a les 142 puntaires que van acudir d'arreu del país. Al llarg del matí, persones aficionades a aquestes manualitats van poder contemplar l'exposició de treballs realitzats. A més, també es van habilitar parades de venda de productes específics com patrons, boixets, separadors, coixins de puntes, fils, bases per a braçalets. Tot plegat amb l'objectiu de mantenir viva una feina artesanal històrica a Catalunya. Les 142 puntaires participants provenien de municipis habituals a la trobada, com Sant Sadurní o Sant Pere de Riudebitlles, però també de noves poblacions com Olèrdola, Vilafranca, la Granada, l'Arboç o Banyeres del Penedès, entre d'altres. I acabem parlant-vos de l'Espai Paraula a la farmàcia de Sant Martí. La farmàcia Montsarro de Sant Martí Sarroca organitza l'Espai Paraula amb el propòsit de promoure la conscienciació i l'educació del benestar entre la ciutadania, tant emocional com físic. Aquest espai està pensat perquè tothom hi tingui la paraula. La primera sessió serà una xerrada sobre la menopausa i tindrà lloc aquest dimarts a 6:45 de la tarda a la mateixa farmàcia. Es prega confirmació al telèfon 93 899-1204 o al WhatsApp 607-2573-84.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim quan passen gairebé 6 minuts de 2:15.
Com passa el temps volant? Ja fa 4 setmanes llargues que no tenim cita amb la nostra xef, amb la Gemma Riera, i l'hem trobada a faltar i avui la rebem amb catifa vermella i il·lusió. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Saps què passa? Il·lusió perquè ja ha despertat aquesta primavera, ja comencen a entrar productes diferents, hi ha ganes de començar a canviar aquestes receptes, aquests plats de cada dia.
Sí, i avui porto coses bastant curioses, eh? Avui sortirem una mica de...
De la zona de confort?
Sí. Sí, perquè us porto receptes amb carbassó i amb cogombra, però per introduir-ho d'una altra manera, eh? Llavors, el primer que us proposo és una crema d'alvocat i cogombra. Jo la faig moltes vegades per sopar, val? És una crema molt refrescant, ara que ens ve de gust...
Lleugereta, no? Cosetes, fresca,
sí,
lleugera...
Exacte, tot això. I molt, molt, molt fàcil de fer. I a part que us la podeu adaptar a el que li agradi més a la família, ja ho sabeu, com sempre, eh? Necessitem un cogombre, una poma... jo la poso àcida, però si la poseu dolça també va bé, tipus golden. Per què? Perquè... Com que el cogombre i l'alvocat de vegades són una mica, com diria jo, amargants, doncs el sucre de la poma contrarrestarà aquest amargant.
Compensa.
Clar, l'àcid el que fa és pujar més l'amargant. Si la poma és àcida, puja més l'amargant, i si la poma és dolça, doncs l'apaga una mica. Llavors, això a gust de cadascú.
D'acord.
Jo la poso àcida, perquè a mi m'agraden els gustos així potents. Poso mig pebrot verd. Si no el voleu posar, no el poseu. Però jo el poso, queda molt bé. Un alvocat. Poso menta, oli, una miqueta d'aigua, per si queda molt espès, doncs... diluir-ho una mica. Vinagre de poma, sempre, ja ho sabeu, sense filtrar. I natural. Sal, i si voleu li podeu posar all o no.
Es nota molt si li poses?
Sí, es nota l'all. És una manera, la veritat és que és una manera molt bona d'introduir all cru. Ja sabeu que l'all cru té un munt de
propietats. Sí.
I és una manera d'introduir-lo, eh? Però bueno, cadascú que el posi, i si no, doncs no. Doncs tallem el cogombre, sense les llavors. Què fem, doncs? El partim així en quatre i el que fem és, amb una cullera, treure una miqueta les llavors, val? En aquest cas, si és un cogombre ecològic, podem triturar-lo amb la pell, eh? Que també té moltes propietats. Si no, doncs el pelem. Tallem la poma, també, sense llavors, però amb la pell, si voleu. Pelem l'alvocat, li traiem... tota la seva polpa, ho fiquem tot en un pot per triturar amb la menta, la sal, una miqueta d'aigua, sigueu prudents, que no us quedi massa igualit, i les gotetes de vinagre, i això ho triturem tot, ben triturat. Ho colarem, val? Tastem, a veure si li fiquem més vinagre o més sal, o el que sigui, i finalment afegim l'oli. Ho tornem a triturar perquè lligui i ho servim molt, molt fred. Jo el que faig és acompanyar-lo amb una miqueta de cogombre talladet, la poma, l'advocat tallat a deuets, podem ficar-hi uns crostons i una miqueta de sèsam, un pèl torrat, i queda molt, molt bé.
Ha de ser preparat i menjat?
Millor fred, però bueno, sí, del mateix dia.
Refredat perquè... a nevera.
Sí. L'alvocat no es posa negre aquí, eh?
No? Perquè jo estava pensant en aquest risc.
No, perquè hi ha el vinagre de poma, tot el que és àcid, i a part la poma també ens la fa, també ens fa com de conservant d'aquest alvocat. No es posa marró,
ni marronet, ni lleig.
No. Queda molt bé. I després, amb el cogombre també, una truita que faig, molt bona...
Truita amb cogombre?
Mira, és una truita de patata farcida. Faig la truita de patata i la deixo refredar de la manera tradicional.
Sí.
I llavors la farceixo amb salmó fumat i cogombre. Què faig? Faig una barreja de salmó fumat, talladet, molt petit, i el cogombre, que pot ser ratllat o talladet ben petit. Si el fas ratllat, queda molt millor, eh? Què faig? El pelo i li trec les llavors, perquè les llavors sempre fan molta aigua. I què passa? Que si jo ho barrejo, que, com és el cas, amb una mica de maionesa, doncs ens queda igualit. Llavors, és millor treure les llavors...
De dalt a baix, fora.
De dalt a baix, fora, totes les llavors, amb una cullera ho trec, i faig això. Tallo el salmó, ratllo el cogombre, faig una maionesa, una part de llet, si la voleu fer amb llet, i tres d'oli, amb una miqueta de ratlladura de pell de llimona, anet, sal, pebre, l'anet ja sabeu que queda molt bé amb el salmó, i ho barrejo tot. Quan la truita està freda, la parteixo per la meitat i poso tot el farciment, la torno a tancar.
Com si fos un entrepà.
Com si fos un entrepà. Aquí també hi queda molt bé, de vegades ho he fet, ficar una miqueta de rúcula, així talladeta, perquè després quan tallem la truita ens sigui més fàcil, o enciam en juliana. I escolta, és una idea d'aperitiu molt bona. Ara que començarem a fer sopars a la fresca i tot això, doncs és molt original i queda molt i molt bé.
I de colors també deu ser xulo, no?
Sí.
Quan parteixes el tall,
sí, sí,
veus
sí.
Per dins aquesta truita farcida?
Sí, sí, sí. Vull dir, és curiós, sembla, però és boníssim. Molt, molt bo.
Que divertida aquesta idea.
Sí, la veritat és que està molt bé.
Home, això ho portes en una quedada d'aquestes que cadascú sí. Porta alguna cosa i triomfes, eh?
Sí, 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 és molt original. Home, també podeu fer les vostres barreges, eh? I, a veure, si no us agrada el salmó fumat, també es podria fer amb tonyina, eh? Amb tonyina de llauna també quedaria molt bé. També es podria fer amb els palets de cranc. Jo no sóc amant, dels palets aquests de cranc, que no m'agraden gens.
Jo tampoc. No entren a casa.
Però
si algú és fan...
Si algú li agrada, doncs també quedaria molt bé, no? O inclús també podríem fer aquesta salsa de iogurt al tzatziki, de iogurt amb cogombre,
no?
I també farcir la truita. Això és tan i tan fàcil... Jo, si voleu, us explico com la faig jo.
Va.
Agafo dos cogombres i també li trec les llavors i els ratllo i els hi fico una mica de sal perquè treguin tota l'aigua. Li fico la sal i ho fico en un colador. I què faig? Doncs vaig apretant perquè surti tota l'aigua, vale? Que ens quedi el més sec possible. Tampoc no cal apretar allà. No. Però que tregui l'aigua perquè així després ens queda una salsa ben espessa, eh? Llavors, què faig? Tallo l'all ben petit, i barrejo l'all amb el iogurt grec, el vinagre de poma, una miqueta de sal, si voleu, una miqueta de pebre, i al final afegeixo els cogombres. Què passa? Que si ho feu d'un dia per l'altre és molt millor, perquè reposa... I queda molt millor.
Se senta.
Se senta la salsa i queda més espessa. Si no pot ser, doncs no passa res. Es fa el mateix dia i ja està. Jo...
Amb què lliga?
Mira, home, amb pa, ja ho sabeu, no?
No cal.
Però lliga molt bé amb la carn a la brasa. Si fem una barbacoa, per
sí?
exemple, doncs com a salsa, en lloc de fer l'allioli...
Que són pesats.
Que és una cosa molt pesada. Doncs,
sí, sí, clar, aquesta és lleugera.
Aquesta és lleugera. I el iogurt ens neteja, no? L'àcid del iogurt ens neteja molt la boca després de menjar una carn a la brasa així contundent. Amb peix, per exemple, amb un salmó, amb una tonyina, amb unes hamburgueses de peix, qui
en faci, vaja. Sí, sí.
Verdures a la brasa. Amb les verdures a la brasa també també queda molt bé.
I a més ara comença la temporada ja de fer verdures al forn, escalivada...
És que ja, només d'imaginar-m'ho, ja em menjaria unes albergínies a la brasa amb aquesta salsa, i ja es veu que albergínia, pebrot, el carbassó... És molt versàtil, la veritat és que queda molt bé. I amb la truita, doncs, també hi quedaria molt bé. Que dius, no la vull fer de patata, perquè no... Doncs una truita de carbassó amb aquesta salsa de iogurt i el cogombre, doncs també quedaria superbé. O de carbassó amb el salmó, també hi quedaria molt bé. Vull dir que...
És versàtil.
Ja veieu que... També us vaig a dir que el cogombre, si li traieu la part de les llavors, tampoc és tan fort. I també barrejat el pots introduir amb molts plats, eh?
Pels vull dir que no són fans del cogombre.
Exacte.
A l'amanida, tal qual, natural, seria una via.
Seria una via per poder-lo introduir.
Val. Porta'ns més idees.
Vinga, va, a veure, que ara ja m'he perdut.
Hem fet la crema del bocat i cogombre, la truita de patata farcida amb salmó fumat, ara hem fet aquest apunt amb la salsa tzatziki.
Doncs jo crec que ara hauríem d'anar pel carbassó.
Vinga.
I jo el carbassó aquí com el farem? El farem com si fos pasta. Jo ho faig a casa. Penseu que el carbassó, si nosaltres el tallem, ja sigui amb un pelador, que ho podries fer amb un pelador, fent cintes de dalt a baix, fins que arribes a les llavors, que tampoc les posaríem, o també venen uns estris, que jo els tinc a casa, que em van superbé, que és com una maquineta de fer punxa.
Poses el carbassó allà dintre i va girant, oi? Jo també el tinc.
I em va molt bé perquè...
I què fas amb els trossos finals que queden?
Amb els trossos finals, mira, els vaig guardant i llavors o els fiques a la crema de verdures o amb un sofregit, els pots tallar petitets i si fas un sofregit, per exemple, que diguis, vull fer els espaguetis de carbassó amb una salsa bolognesa. Doncs en aquesta salsa bolognesa hi poses tots els culs talladets petitets. Que dius, no, ho vull fer, com ara us ensenyaré, doncs amb uns musclos i gambes. Doncs en aquest sofregit hi poso els culets aquests. Que dius, no, vaig a fer una crema de verdures. Doncs aquests culets cap a dintre. Val? Vull dir, no els llancem, per suposat, i a la crema de verdures doncs, també hi podem posar tota la part que ens queda al mig, que és de llavors, que ja es va separant ella mateixa quan fas punxa, doncs això també a la crema de verdures. Sí, sí, sí. No llancem res aquí, eh?
I el plat són espaguetis de carbassó?
Sí, amb gambes, musclos. Podeu fer amb nata líquida, però jo us proposo fer-ho amb llet de coco, una miqueta de curri, i ceba tendra o alls tendres, el que tingueu, el que tingueu. I és molt i molt fàcil. El que farem serà fer les cintes, el primer de tot, i el que farem és guardar-les amb un bol amb aigua ben freda, ben freda. Si pot ser a la nevera, si no, doncs allà, on estiguem fent el plat. Llavors, què farem? El que farem primer serà coure els musclos, els obrirem i els hi traurem la closca i els deixarem resguardats. Per un altre costat, doncs què farem? Pelarem les gambes i també els hi traurem el filet i també les deixarem reservades. Llavors, és tan fàcil com picar la ceba o els alls tendres amb un wok, si no és un wok, és una cassola, saltejarem, val? Primer la ceba, després afegirem les gambes. I aquí podem fer dues coses. Quan les gambes estiguin cuites, podem ficar-hi els espaguetis i saltejar-los o podem escaldar-los. Podem fer dues coses.
Si no els escaldem, s'han d'aixugar bé, no?
Si no els escaldem, s'han d'aixugar bé perquè no treguin aigua. Què faríem? Els colaríem, els aixugaríem bé amb un drap o amb paper i llavors els ficaríem a dintre amb les gambes, un cop estan saltejades, espaguetis a dintre, dues voltes, una miqueta de llet de coco, una miqueta de curri i deixar-ho lligar una miqueta. I
quan dius
musclos.
Una miqueta, és que jo sempre dubto amb el temps de cocció dels espaguetis de carbassó.
Mira, han de quedar molt al dente. A mi m'agraden al dente. No m'agrada que quedin molt putxats. I de seguida queden putxats.
Sí, en un tres i no res.
És un saltejat ràpid, amb el foc ben calent, que agafin una mica... que perdin aquella fortor, com fem amb els espinacs. Què volem? Que perdin aquella fortor de crus, no?
De fibra, no?
Doncs això. Un saltejat ràpid, una miqueta de llet de coco, el curri, els musclos i tot ben ràpid.
I deies que hi ha l'opció d'escaldar aquests espaguetis de carbassó.
Hi ha l'opció d'escaldar-los. Si nosaltres volem escaldar-los, llavors què farem? Acabarem la salsa i farem... saltejarem la ceba, saltejarem les gambes, afegirem la llet de coco, afegirem el curri i els musclos. I ho deixarem coure una mica que s'integri tot. I, per una altra part, escaldarem els espaguetis, però escaldar què vol dir? Vol dir submergir-los amb l'aigua calenta i quan torna a bullir, treure'ls. Vull dir que també és una cocció molt i molt ràpida. Afegir ràpid a la cassola, unes voltes i ja ho tenim. Vull dir, és una cosa ràpid, ràpid, ràpid.
Jo no els escaldo, tu fas?
Jo no els escaldo.
Tampoc, oi?
Jo no els escaldo. Però sí que és veritat que hi ha persones que els hi agrada que no quedi tan cru, que quedi més... És que això són els gustos.
O les manies, no?, de seguretat alimentària.
O les manies... Però, bueno, no, no, amb el saltejat, la temperatura ja l'han d'agafar,
eh? És alta,
eh?
I, per tant, ja mates, sí, tot el que convingui, no?
Sí, 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 sí. A part que ja l'ha rentat, aquest carbassó, eh? Vull dir, ja l'ha rentat bé, clar, no...
Si és ecològic, tens més garanties.
Exacte. Vull dir que, en principi... No ens
tot ha d'estar en ordre.
No ens ha de passar res.
Fem uns postres per acabar?
Vinga. Mira, són unes maduixes amb nata, però la nata, bueno, clar,
no
ningú
veu
el paper. No crec
que tu portis les clàssiques maduixes amb nata, no m'ho
no,
crec.
Perquè, clar, el meu paper, la nata està entre cometes, eh? Vull dir,
entre
clar,
cometes, val.
Però, clar, no es veu aquí. Doncs, mira, necessitem 400 grams de llet de coco. Ha de ser la llet de coco, però la que té almenys un 80% de coco.
La
de llauna,
llauna normalment, no?
No llet de coco...
De bric.
De bric, de ficar al cafè, no. Necessitem maduixots, això al nostre gust, segons les persones que siguem i si ens agraden molt o no.
Ens agraden molt.
Una miqueta de pebre negre acabat de moldre. Això és opcional, eh? Pebre negre i sal, això és opcional. Mitja llimona, el suquet de mitja llimona, i edulcorant. Estèvia líquida que sigui natural, que tingueu les garanties de que té totes les seves propietats. Eritritol, el que vosaltres vulgueu.
Però hem d'endolcir una mica.
Si voleu, sí. I si no, no. Jo no poso res.
No?
Però també és veritat que no tothom té el paladar tan acostumat. A no consumir sucre. I llavors, potser va bé una mica d'edulcorant. Perquè què fa? Què farem aquí? La llimona, l'àcid de la llimona, el que fa és que tregui tot el... La maduixa tregui tot el seu suquet, que en principi ha de ser dolç. Llavors, depèn de com, no fa falta. Tasteu-ho abans i si no fa falta, doncs no en poseu. I si fa falta, doncs es posa. No passa res.
Aviam, execució.
Necessitem la llet de coco ben freda. Almenys 24 hores abans l'hem de tindre a la nevera.
Aquella llauna, aquell potet,
sí,
a la nevera.
Ens ha de poder separar la part líquida de la part sòlida. Nosaltres...
Que queda dalt presa,
sí,
no?
Sí, utilitzarem aquesta part sòlida, val?
I l'altra no, la descartem per una altra cosa.
Bueno, l'altra la podem...
Reciclar,
perquè, per exemple, en aquest carbassó que hem fet, en lloc de ficar tota la llet sencera, podríem ficar-hi aquesta part...
Més líquida.
Més líquida, que té el sabor de coco, però que també... I també ens lligaria, eh? Vull dir que la podríem utilitzar per salses, si fas un curri... A veure, tampoc
sí,
es llença.
Jo moltes vegades la congelo, perquè
també
obro un pot d'aquests, a la millor només utilitzo la meitat o la part sòlida, i si no li haig de donar sortida, congelo, i la veritat és que descongela i funciona bé després.
Veus? Vull dir, sí, sí. La qüestió és no llençar i aprofitar. A veure, no?
I tant.
Llavors...
Estaves amb la llet de coco, que la posem 24 hores abans a la nevera.
Netegem bé els maduixots. Ara hi ha hagut molta polèmica amb això dels maduixots. Jo el que faig és rentar-lo. Poso un bol amb aigua i vinagre. Poso 4 parts d'aigua, per exemple, i una de vinagre, val? I ho deixo 5 minuts. És lo de sempre, eh? Els medis àcids no són... Les bactèries no creixen en medis àcids i llavors, doncs...
No els hi agrada.
A part, què fa això? També desenganxa totes les partícules que pugui tindre de terra i tal. I llavors sí que les rento després molt bé amb aigua freda i les asseco perquè no quedi l'aigua enganxada a les maduixes, que també les fa malbé més ràpidament, no? Preparo els maduixots, doncs els rento bé, els tallo i els barrejo amb tots els ingredients. Què vol dir? Doncs el suc de llimona, la sal i la pebre acabada de moldre i, si voleu, una mica d'edulcorant. I això ho deixo a la nevera, que vagi macerant. Ja veureu que va traient tot el seu suquet i queda com les maduixes amb vinagre que fan, que fem sempre.
De sempre, les clàssiques, sí, sí.
Llavors, col·loquem la part sòlida de la llet de coco en un bol, la podeu edulcorar o no, i la munteu amb unes varilles com si fos nata. En un got posarem les maduixes, posarem una mica de nata d'aquesta muntada, una altra vegada maduixes i una altra vegada la nata muntada. Ja veureu que, clar, com que queda una mica de suquet, aquest suquet ens fa una mica de salsa i ens ajuntarà tots els gustos. Aquesta nata s'ha de muntar al moment, perquè es desmunta de seguida. Si se us desmuntés, no patiu, es pot tornar a muntar. Si dius, és que jo pensava menjar-m'ho ara i per aquelles coses no he pogut menjar-ho ara i se m'ha desmuntat. Doncs no patiu, perquè podeu tornar-la a muntar i tornarà a
agafar consistència.
Sí, tornarà a agafar cos. Doncs fins aquí les maduixes amb nata, que bueno, són aptes per vegans i
per aquells que estan a dieta.
Sí, sí, sí.
Gent healthy, per tothom.
Sí, 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 sí.
Fantàstic. Doncs avui, quan plegui, aniré a buscar maduixots, els últims de la temporada, i provaré aquesta versió d'aquesta nata tan particular. A més, és que el coco li dona un punt a tot, que a mi m'encanta.
El coco i la maduixa és una combinació
guanyadora.
Guanyadora. I sí, s'han de disfrutar els últims maduixots, perquè ja començo a veure cireres, eh?
Sí, ja fa uns dies. Sí, sí.
Sí, sí. Molt cares. Eh?
Ens haurem d'esperar.
Ens haurem d'esperar una mica, perquè
ara aprofitarem aquests últims maduixots.
Sí, 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 sí.
Gemma Riera, mil gràcies per acompanyar-nos amb idees avui de cogombra i carbassó, sobretot, i aquestes postres tan xules. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Amb la salivera que ens han provocat aquestes receptes, aquestes idees culinàries de la Gemma Riera, acomiadem el dilluns. Fins demà.